Ràdio Lot. Ràdio Lot. Són les 7.
Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia, bona hora, benvinguts al dilluns 5 de maig del 2025. Un dia que comença ja amb pluja de bon matí, cauen gotes ara mateix i les precipitacions ens han acompanyat durant tota aquesta nit. Daniel Puigverd, bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Temperatures?
Doncs temperatures un pèl altes. Tenim, per exemple, un únic valor negatiu a Vall de Núria, tenim un grau sota zero, tenim ja 3 graus positius a Molló, 5 a Camprodon, 6 graus els tenim a Das, 7 a Ripoll i a Ribes de Freser, 8 graus a Santa Pau i 9 graus a Vic, 10 a Olot, a la Vall d'en Bas i a Sant Feliu de Pallerols, 11 graus a Besalú i a Mer, 12 a Banyoles i a Girona, 13 graus a Castellfollit de la Roca i 14 a Figueres i a Roses.
Previsió?
Doncs esperem un dia de cel força ennuvolat, amb núvols més extensos i compactes, com més al nord del país. La precipitació matinal es concentra al vessant nord del Pirineu amb una cota de neu inicial d'uns 2.000 200 metres. No es descarten alguns ruixats puntuals i poc abundants en altres punts del nord-est. Serà, doncs, a partir de mig matí, sobretot al migdia, quan es reactivaran les tempestes, que cauran amb intensitat i extensió i deixaran registres abundants, en molts casos, sobretot a la demarcació de Girona. Com hem comentat, els vents de component sud, que han portat calor i calitja aquests dies passats, bufaran de component nord en general. Pel que fa a la temperatura, hem començat el dia amb un matí de temperatures de 2 a 4 graus més baixes en general, però, això sí, venim de molt amunt i per això les glaçades han estat poques i localitzades a alta muntanya. La temperatura de les hores centrals del dia baixarà de manera clara al terç nord i al prelitoral central, amb una baixada més notable a l'interior del nord-est.
Vaja, que ens continuarem constipant i de quina manera, no?
Doncs sí, jo de fet ho estic, Joel.
Sí, sí, em sembla que tots estem igual. Vinga, anem a veure com tenim la informació del dia. Com arrenca aquesta nova setmana?
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
I comencem parlant de les variants d'Olot i les preses, perquè les obres començaran d'aquí a un any.
Ho ha dit la consellera de Territori, Sílvia Panec, en una visita aquest cap de setmana a Olot. Al desembre s'han de licitar les obres, que tindrien una durada de gairebé 4 anys. La consellera també s'ha compromès a reforçar les línies de transport públic en Barcelona i Girona a partir del setembre.
Podem mantenir aquest compromís de l'audiència pública aquest mes de maig pels afectats i, per tant, d'inici de licitació, que això és allò que finalment donarà tret de sortir d'aquest projecte, l'inici de licitació a finals d'aquest 2025, al desembre del 25, per tal de que les obres poguessin començar en el segon trimestre del 2026. Per tant, jo crec que finalment podrem tenir la satisfacció de veure com aquestes variants, després d'un termini d'obres de més de 40 mesos, 43, 44 mesos, doncs pugui ser una realitat.
Avui també és notícia que la gran apagada elèctrica de fa una setmana farà reflexionar algú sobre si, davant d'un fet d'aquest tipus, cap poble es tornaria a quedar sense llum. La resposta, alguns alcaldes la tenen clara, Aniol.
Doncs sí, és una de les preguntes que queden obertes una setmana després de la gran incidència viscuda a la península Ibèrica. A les grans ciutats, com Barcelona, no estan acostumats a quedar-se sense electricitat, però, malauradament, alguns pobles rurals, com Les Planes, Sant Feliu o Santa Pau, a la Garrotxa sí. Hem parlat d'aquest tema amb alguns dels alcaldes afectats.
Un d'ells és en Marc Puig.
Tens l'esperança que això serveixi perquè la gent se n'adoni què suposa estar sense llum?
No. No, 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 no tinc l'esperança. Aquí sí, tothom mira per les grans ciutats, pels pobles que estan al voltant de les grans ciutats i les zones més rurals que quedem més allunyades, sempre som els grans oblidats, no només amb llum, sinó també amb cobertura o amb qualsevol altre tipus de servei, no? I aquí podríem entrar a parlar de molts serveis que s'ofereixen aquí o en altres punts, que en pobles petits no els podem disposar perquè diuen, no, això, aquí aquest poble no val la pena, si és cas que es desplacin a la ciutat, no? I per tant, és una batalla que tenim els pobles petits i que quedem més allunyats de les grans ciutats.
Els pagesos gironins demanen caçar senglars als seus camps durant tot l'any.
Unió de Pagesos ha demanat al Departament d'Agricultura que els pagesos dels municipis de la Garrotxa, la Selva, el Gironès i el Pla de l'Estany puguin actuar per controlar els senglars dins dels seus camps durant tot l'any. L'objectiu és evitar al màxim les destrosses que aquesta espècie pot fer en els conreus.
És de sobrepoblacions de fauna, especialment de senglars i cabirols. És un problema que patim tot Catalunya, però les comarques de Girona, doncs, molt més, no?, amb el tema del senglar. Això es tradueix en danys a l'agricultura, també amb danys a la ramaderia a nivell sanitari i també amb accidents de trànsit, perquè hi ha constatació que van en augment i cada vegada són més greus. Per tant, s'ha d'actuar. Anem tard, anem molt tard, perquè sempre anem per darrere del problema i fa molts anys que estem dient.
L'enderroc de la Torre dels Coloms reobre el debat sobre la protecció del patrimoni a Olot.
L'arquitecte Arnau Vergés, que va intentar frenar la demolició amb una crida a les xarxes socials, alerta que hi ha molts edificis amb valor històric que no estan catalogats i proposa que l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa hi intervingui.
Jo crec que és quelcom que és humiliant per l'arquitectura i per tota la història d'aquell edifici que s'enderroca. La Torre dels Coloms, per exemple, és una casa que té més de 130 anys d'antiguitat, que quan es va construir doncs s'hi devien abocar totes les il·lusions d'una família, que hi van dedicar temps i esforç doncs, els millors artesans de l'època, qui va treballar un dels millors arquitectes del moment, i tot això s'acaba d'un dia per un altre, sense avisar, amb una màquina que en qüestió d'hores, amb unes pinces, desmunta tot aquell esforç.
La ruta de les tapes omplirà Olot de gastronomia local durant el mes de maig.
Del 8 al 31 d'aquest mes se celebrarà aquesta 13a edició i participaran uns 20 establiments de la ciutat que oferiran tapes de diferents productes locals. Com ja és habitual, es podran votar les tapes preferides segons el criteri de les persones que vagin a aquests restaurants. En l'edició de l'any passat es van servir més de 32.600 tapes.
El president de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa, Gerard Xifra.
La ruta de les tapes doncs, va ser el gran eix vertebrador una miqueta dels bars i també de l'associació, no? I al final va aconseguir doncs, que quedés molt vertebrada el que era també doncs, tot l'organigrama de l'associació amb el que seria una campanya molt potent i sobretot que poder la gran campanya ara mateix que tenim l'associació i que realment dona uns èxits molt directes i un negoci molt directe cap als diferents establiments que en formen part.
Gran homenatge a les mares.
Doncs sí, centenars de persones homenatgen a les mares a Olot, sardanes, poesies i moltes mares han sigut les protagonistes de l'establiment d'aquesta diada. Tot i la pluja inicial, l'acte organitzat pel CIT s'ha mantingut. A més, una vuitantena de dibuixos s'han presentat al concurs de nois i noies d'entre 2 i 13 anys.
La presidenta del CIT és Adela Moya.
Al ser el pont també hem notat que potser una mica menys és el nombre de participants perquè molta gent també ha aprofitat aquest pont tan llarg per marxar. Però bueno, estem satisfets perquè, a més, és el que sempre diem. Gràcies als pares que encara doncs, els motiven, els nens, amb la tecnologia que tenim ara, apunta que tot són pantalles, agraïm des d'aquí doncs, que encara puguin agafar i tinguin ganes i motivats per fer això, per fer un dibuix en paper.
I en esports... L'Olot acomiada la temporada amb una victòria premià i acaba 11è classificat.
Doncs sí, l'equip de Roger Vidal ha superat el Badalona Futur per 2-3 amb un gol de Ruben Henry al minut 89. Marc Mas ha tingut diverses ocasions, però no ha aconseguit marcar i s'ha quedat a un gol de ser el pitxitxi del grup.
Content, Roger Vidal.
Quan mires la classificació, ara l'estava mirant, fa goig, no? Poder dir que l'Olot ha quedat parlant del Lleida, de l'Eivissa, tal com estava tot, doncs... Crec que reafirma la bona feina que s'ha fet durant l'any i estem molt contents.
I què, tenim de futbol amateur, Aniol?
Doncs molt bones notícies, Joel, perquè el Sant Jaume Olot B, campió de segona catalana, i el Bos de Tosca es converteix en equip de play-off. A tercera catalana, l'Escola Futbol Garrotxa guanya el derbi contra el Montagut i agafa aire amb el descens, i a quarta, l'envàs empat al camp de les Preses B i està només un punt de tancar la seva presència al play-off.
I també va tancar en carpetes el Club Tenis Taula Olot, que derrota l'Irun Lekea Enea i es classifica per l'Europe Trofé.
Doncs sí, la tripleta olotina ha guanyat amb solvència per 4-0 al conjunt basc i ha aconseguit la setena posició. L'equip tanca la temporada amb 21 punts i amb la segona classificació europea de la seva història.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Feu esport i salut al Club Natació Olot, el centre esportiu més gran d'Olot i la Garrotxa. Arriba la nova temporada d'activitats dirigides i esportives amb natació per a totes les edats, waterpolo, tennis i pàdel i activitats dirigides i fitness amb tres noves sales d'activitats. A més, amb un renovat bar del club per prendre alguna cosa després de fer esport. I si voleu competir, apunteu-vos a les seccions esportives federades de natació, waterpolo, tennis, atletisme, triatló i pàdel. Feu-vos socis. Informeu-vos al web cnolot.cat o trucant al 972 26 20 28 i gaudiu de més de 17.000 metres quadrats dedicats a l'esport i al benestar. Us esperem al Club Natació Olot.
Gastes molt en llum i gas? Vols estalviar? Entra a otibat.com o truca'ns al 972 26 21 65 i et farem la proposta més adient per les teves necessitats. Perquè Otibat és energia fotovoltaica, aerotèrmia, eficiència energètica, càrrega de vehicles, manteniment i molt més. Tot al teu abast.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Necessites recanvis pel cotxe? Pneumàtics? Comparar preus? Ara al polígon industrial Pla de Politger al sector sud de Sant Jaume de Llierca tens la solució. Desballestaments La Garrotxa. Tramitem baixes de vehicles a la DGT amb certificat de destrucció. Oferim recanvis i pneumàtics d'ocasió. Ah, també obrim els dissabtes. Vols més informació? Truca al telèfon 972 28 78 36. Per estalviar, Desballestaments La Garrotxa.
Miau! Estàs buscant el millor lloc perquè et cuidin? No busquis més. A la Clínica Veterinària Olot ens tracten com si fóssim a casa, com si fóssim un més de la família.
Uau, uau, l'equip humà de la Clínica Veterinària Olot saben el que fan. Són uns grans professionals i la veritat no ens falta de res. Vine, els coneixeràs, o si no que truqui al teu amo, al 972 26 84 16.
Piu, piu, jo de tu vindria volant. Ah, no. Que no tens ales.
Clínica Veterinària Olot. Els que més saben, t'ho recomanen.
El trànsit. El trànsit, amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
Hola, bon dia. Circulació del tot normal en aquests moments a les principals vies de la ciutat, tot i que es preveu un increment de trànsit a les hores d'entrada a les escoles. Prohibits estacionar ni a la Ronda Les Fonts, al carrer Ximenis, a la carretera Vella de les Preses i al carrer Casimir Plana. Carrers tallats per avui, hi haurà el carrer Ximenis i la carretera Vella de les Preses. A tenir en compte que, degut al mercat setmanal, es troba tallat el Firal i el Firalet. Això és tot des de la policia municipal. Que passin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monabé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
És gairebé un quart de vuit del matí. Entrem en matèria. Les obres de les variants d'Olot i les preses començaran d'aquí a un any. Ho ha dit la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una visita aquest cap de setmana a Olot. Al desembre s'han de licitar les obres, que tindrien una durada de gairebé 4 anys. La consellera també s'ha compromès a reforçar les línies de transport públic en Barcelona i Girona a partir del mes de setembre.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha reconegut que la Generalitat té un deute històric amb la Garrotxa en referència a les variants d'Olot i les preses. Diu que són clarament imprescindibles per garantir el desenvolupament industrial i la competitivitat de la comarca, però també per millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes de l'Avinguda Sant Jordi d'Olot. Paneque ha posat ja dates definitives sobre la taula perquè es comencin a veure màquines treballant sobre el terreny.
Podem mantenir aquest compromís de l'audiència pública aquest mes de maig pels afectats i, per tant, d'inici de licitació, que això és allò que finalment donarà tret de sortir d'aquest projecte, l'inici de licitació a finals d'aquest 2025, al desembre del 25, per tal de que les obres poguessin començar en el segon trimestre del 2026. Per tant, jo crec que finalment podrem tenir la satisfacció de veure com aquestes variants, després d'un termini d'obres de més de 40 mesos, 43, 44 mesos, doncs pugui ser una realitat.
Una de les assignatures pendents és millorar el transport públic que connecta Olot amb Barcelona. La consellera ha dit que on més ha augmentat la demanda és a les comarques gironines i que cada cop es fa més evident la necessitat de millora del servei. Per aquest motiu, ha anunciat que a partir del proper mes de setembre s'incrementarà la freqüència de busos entre Olot i Girona i també entre Olot i Barcelona.
Volem que hi hagi aquest increment a partir de setembre i, per tant, del curs vinent de 2 més 2, és a dir, dues noves freqüències d'anada i dues més de tornada amb aquesta connectivitat directa a partir del setembre. Crec que amb això podrem donar sortida a una necessitat molt raonable que se'ns traslladava des d'Olot i, per tant, així farem. I respecte a les altres dues línies que també hem volgut traslladar aquestes millores, amb connectivitat cap a Girona passant per Banyoles, també hi haurà una millora de freqüències de 4 més d'anada i 4 més de tornada, per tant, aquí...
L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, ha fet un bon balanç de la trobada amb la consellera i creu que ara ja hi ha un calendari clar que s'haurà de complir.
El primer de tot és la variant. És que després d'aquesta reunió veiem doncs, que comencem a concretar dates concretes, que veiem que aquest calendari que fa tant de temps que treballem doncs, perquè es faci realitat doncs, cada vegada és més pròxim a aquesta realitat. Tindrem l'aprovació d'aquest projecte molt aviat, en els propers mesos, i s'està treballant des de la conselleria i aquest és el compromís que han agafat d'aquest any es pogués iniciar la licitació per tal de que a finals de l'any que ve poguessin iniciar-se les obres. Aquest és el calendari que nosaltres hem defensat sempre i estem satisfets de que la conselleria treballi amb aquest mateix calendari i esperem doncs, que es pugui fer pugui ser una realitat ben aviat.
Durant la trobada també han parlat d'habitatge. La consellera ha dit que estan treballant amb l'Ajuntament d'Olot per reservar solars que permetin la construcció de nous edificis, però no ha donat terminis concrets.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
La gran apagada d'ara fa una setmana, perquè sí, fa una setmana que ens vàrem quedar a les fosques, farà reflexionar algú sobre com pateixen els municipis rurals les apagades constants de llum? És una de les preguntes que queden obertes una setmana després de la gran incidència viscuda a la península Ibèrica.
A les grans ciutats, com Barcelona, no estan acostumats a quedar-se sense electricitat, però, malauradament, alguns pobles rurals, com les Planes, Sant Feliu o Santa Pau, a la Garrotxa sí. Hem parlat d'aquest tema amb alguns dels alcaldes afectats.
Gerard Puigdemont.
Quan va marxar 2:15, estàvem a l'Ajuntament i vam dir, bueno, ja hi tornem a ser.
Amb aparent normalitat, l'alcalde de les Planes, Marc Puig, i possiblement també els veïns del poble van entomar el fet que marxés la llum ara fa una setmana. El que no sabien en aquell moment, però, és que la llum havia marxat no només de la Vall d'Hostoles, com els hi sol passar, sinó que s'havia produït una apagada generalitzada a tota la península Ibèrica. Acostumats com ho estan a les Planes, des del primer moment van reaccionar.
Nosaltres ja estem acostumats, de seguida vam ficar el grup electrogen a les bombes.
I 3:15 del mateix deuen pensar alguns veïns a Santa Pau o de Sant Feliu de Pallerols, d'aquest últim municipi, especialment els nuclis de Sant Iscle de Colltort i de Sant Miquel de Pineda, que des de fa anys pateixen talls intermitents de llum. En poques hores van tornar a la normalitat arreu de la península Ibèrica. A la vista està si el que es va viure fa una setmana pot servir per fer veure la necessitat de poder disposar d'una línia elèctrica eficient per a tots els usuaris. Segons l'alcalde de les Planes, l'esperança és mínima.
No tinc l'esperança. Aquí sí, tothom mira per les grans ciutats, pels pobles que estan al voltant de les grans ciutats, i les zones més rurals que quedem més allunyades sempre som els grans oblidats, no només amb llum sinó també amb cobertura o amb qualsevol altre tipus de servei, no? I aquí podríem entrar a parlar de molts serveis que s'ofereixen aquí o en altres punts que en pobles petits no els podem disposar perquè diuen això, aquí aquest poble no val la pena, si és cas que es desplacin a la ciutat, no? I per tant és una batalla que tenim els pobles petits i que quedem més allunyats de les grans ciutats.
Sigui com sigui, per un dia tot el país va viure el que sovint viuen els veïns i veïnes de pobles petits.
Set i 20. Els pagesos gironins demanen caçar senglars als seus camps.
Unió de Pagesos ha demanat al Departament d'Agricultura que els pagesos dels municipis de la Garrotxa, la Selva, el Gironès i el Pla de l'Estany puguin actuar per controlar els senglars dins dels seus camps durant tot l'any. L'objectiu és evitar al màxim les destrosses que aquesta espècie pot fer als conreus.
Informa Roger Isern.
Unió de Pagesos vol que els propietaris i titulars d'explotacions agrícoles i ramaderes puguin fer accions de control del senglar dins els seus camps durant tot l'any. Això permetria que poguessin caçar aquests animals dins les seves finques i emprendre altres accions que garanteixin el control de la població del senglar i una reducció del nombre d'exemplars que hi ha. Així ho han fet arribar al Departament d'Agricultura després que aquest els hagi presentat un conjunt d'accions previstes en el Pla de Control Poblacional del Senglar al massís de Rocacorba. Els pagesos, però, demanen que aquest pla tingui una vigència de 3 anys i no de 5, tal com està previst actualment. La coordinadora territorial a les comarques gironines, Raquel Serrat, referma que és moment d'actuar.
Aquestes sobrepoblacions de fauna, especialment de senglars i cabirols, és un problema que patim tot Catalunya, però les comarques de Girona, doncs, molt més, no?, amb el tema del senglar. Això es tradueix en danys a l'agricultura, també amb danys a la ramaderia a nivell sanitari i també amb accidents de trànsit, perquè hi ha constatació que van en augment i cada vegada són més greus. Per tant, s'ha d'actuar. Anem tard, anem molt tard, perquè sempre anem per darrere del problema i fa molts anys que estem dient.
Aquesta és una modificació del Pla de Control Poblacional del Senglar, al massís de Rocacorba, que s'ha fet a instàncies del sindicat. El document estableix un conjunt de mesures per gestionar i reduir la sobrepoblació de senglar que hi ha a la zona. Ara els pagesos també demanen ampliar-ho als cabirols per l'increment de població d'aquest animal i les destrosses que genera.
Només hi ha un pla de control aprovat, que és el d'aquí Girona Rocacorba, i tot i que hi hem presentat al·legacions, perquè una d'elles és el que dius tu, que puguem caçar doncs, el senglar durant tot l'any i totes les zones on hi hagi problemes, i que això s'extensi amb el cabirol, perquè no podem... Hem vist el que està passant amb el senglar, no podem esperar que es converteixi en un problema el cabirol com ara és el senglar. No?
En el cas en què no s'assoleixin els objectius que fixa el document, el sindicat de la pagesia remarca que caldrà declarar l'emergència cinegètica tal com preveu la normativa.
L'enderroc de la Torre dels Coloms reobre el debat sobre la protecció del patrimoni a Olot.
L'arquitecte Arnau Vergés, que va intentar frenar la demolició amb una crida a les xarxes socials, alerta que hi ha molts edificis amb valor històric que no estan catalogats i proposa que l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa hi intervingui.
Natàlia Moreno.
Fa només unes setmanes la Torre dels Coloms es convertia en una muntanya de runa. L'enderroc d'aquesta casa centenària, també coneguda com Can Malagrí de Pobre, ha fet saltar les alarmes i ha tornat a posar sobre la taula la falta de protecció del patrimoni arquitectònic a Olot. Tot i estar inclosa, l'inventari de patrimoni de la Generalitat no tenia cap figura legal que en garantís la seva preservació. No era ni bé d'interès nacional ni bé d'interès local. Qui va intentar frenar-ho sense èxit va ser l'arquitecte garrotxí Arnau Vergés. Ho va fer a través d'una crida a les xarxes socials poques hores abans que una excavadora derruís l'edifici.
Jo crec que és quelcom que és humiliant per l'arquitectura i per tota la història d'aquell edifici que s'enderroca. La Torre dels Coloms, per exemple, és una casa que té més de 130 anys d'antiguitat, que quan es va construir doncs, s'hi devien abocar totes les il·lusions d'una família, qui van dedicar temps i esforç doncs, als millors artesans de l'època, qui va treballar un dels millors arquitectes del moment, i tot això s'acaba d'un dia per un altre, sense avisar, amb una màquina que en qüestió d'hores, amb unes pinces, desmunta tot aquell esforç.
Vergés alerta que hi ha molts edificis amb valor històric que no estan catalogats i, per tant, són vulnerables. Per això proposa que abans de donar llum verda qualsevol enderroc, l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa pugui generar alguna mena d'informe.
S'hauria de vincular sempre un enderroc, o almenys un enderroc d'una certa antiguitat, a un informe de l'Arxiu Comarcal que expliqués què estem enderrocant. Un informe que pot ser vinculant o no ser-ho, però que almenys l'arquitecte municipal que hagi d'autoritzar aquell enderroc, doncs tingui sobre la taula un informe que li digui: ep, això ho va fer tal arquitecte, això té aquest valor històric, aquest valor artístic. I a partir d'aquí pren la decisió, però sàpigues què estàs fent, perquè potser a vegades es fan les coses per un cert desconeixement.
L'arquitecte, que coneix bé l'Eixample Malagrida, insisteix en que no només s'han de protegir les grans cases burgeses, també hi ha habitatges modestos, antigues fàbriques i altres edificis que expliquen com ha crescut i canviat la ciutat. Per ell, perdre aquest patrimoni no és només una qüestió urbanística, sinó també la pèrdua d'una part de la nostra identitat.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillam és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillam gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillam estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillam.com.
Anem als esports. L'Olot acomiada la temporada amb una victòria a Premià i acaba 11è classificat.
L'equip de Roger Vidal ha superat el Badalona Futur per 2-3 amb un gol de Ruben Henry al minut 89. Marc Mas ha tingut diverses ocasions, però n'ha aconseguit marcar i s'ha quedat a un gol de ser el pitxitxi del grup.
David Planella.
Partit entretingut, amb gols i amb victòria in extremis, 2-3 de la Unió Esportiva Olot per tancar la temporada. L'equip olotí va acabar la Lliga 11è classificat amb 47 punts. Al final n'ha tingut 9 de marge amb el descens directe i 2 respecte de la 13a posició. Uns números que fan sentir orgullós el tècnic, Roger Vidal.
Quan mires la classificació, ara l'estava mirant, fa goig, no? Poder dir que l'Olot ha quedat per dalt del Lleida, de l'Eivissa, tal com estava tot, doncs crec que reafirma la bona feina que s'ha fet durant l'any i estem molt contents.
Ningú no s'hi jugava res, però el Badalona Futur Olot va ser viu des del principi. Només de començar, al minut 6, Iker va fer penal a Marc Mas, però el davanter va fallar el xut des dels 11 metres. A partir d'aquí van començar a caure els gols. Al minut 22, Chema Moreno va obrir la llauna baixant una pilota dins l'àrea, retallant el seu defensor i disparant molt bé a l'esquerra del porter. El mateix davanter va estar a punt de tornar a marcar i del possible 0-2 es va passar l'1-1. En un corna mal defensat, Isma Escobar va empatar el partit a 8 minuts pel descans. A la segona meitat, Jordi Manzano va tornar a avançar l'Olot amb un molt bon xut des de la frontal de l'àrea. L'1-2 va durar molta estona en el marcador fins que al minut 41 de la segona, Vicente Meca va fer el 2-2 de penal. I quan semblava que l'empat seria el resultat definitiu, al minut 44, 89 de partit, un cop de cap de Ruben Henry a la sortida d'un corna va donar la victòria a l'Olot.
He tingut moltíssimes ocasions i ens hauria agradat tancar el partit abans, però no ha pogut ser, no? Crec que hem generat com per poder-ho tancar, però sense donar el final.
La llàstima del partit d'ahir va ser que Marc Mas no va poder guanyar el pitxitxi del grup tercer de segona federació. Es va quedar a un gol de pispar el títol a Jordi Cano, el davanter de l'Europa. I això que el camp del Badalona Futur va tenir diverses oportunitats clares per marcar amb un penal inclòs, però no va estar encertat de cara a porteria i va topar sempre a Míquer Candón, protagonista sota pals.
Falla el penal, jo crec que després ell segur que li passava masses coses pel cap, crec que fins i tot el tram final del partit ens ha condicionat a l'equip perquè veia que algun jugador buscava més de lo normal i no sortien les coses de forma natural, no? Però bueno, són coses que tenen els últims partits.
Amb la Lliga acabada, ara la feina passa del camp als despatxos. En els pròxims dies, l'Olot anunciarà Lluís Micaló com a nou director esportiu i el següent pas hauria de ser lligar la continuïtat de Roger Vidal a la banqueta. Avui dilluns, per cert, el tècnic serà protagonista al tercer temps de Ràdio Olot. L'entrevistarem en profunditat per tancar la temporada.
Quan arriba la primavera, tot reneix. Per què no renovar també la teva mirada? A Opticalia Olot et portem una oferta que et farà somriure. 2x1 en lents progressives Zeiss. Sí, ho has escoltat bé? Compra unes lents progressives de la marca Zeiss i emporta't el segon parell gratis. Qualitat, comoditat i la millor visió per aquesta primavera. Vine a veure'ns a la plaça Clara número 12 i descobreix com gaudir-ne. Però afanyat, que l'oferta és per temps limitat. Opticalia Olot, la teva òptica de confiança. Dièsel, ara també pots carregar el teu cotxe elèctric.
A Minguet apostem per un futur més sostenible amb dos punts de càrrega ràpida de 60 kW d'última generació a un preu molt competitiu. Minguet Dièsel i Minguet Carregador Cotxes Elèctrics, conduint cap a una mobilitat sostenible i descarbonitzada.
Amb Minguet mai t'aturaràs. Som a la rotonda de la carretera de la Canya d'Olot.
Bon dia, bona hora, són 8:15. Avui és dilluns 5 de maig del 2025, un dia que comença amb el cel tapat a les nostres comarques.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
De fet, les pluges han de ser protagonistes, Aniol, de cara a la jornada d'avui, no?
Doncs sí, Joel, avui esperem un dia de cel força ennuvolat, amb núvols més extensos i compactes com més al nord del país. La precipitació matinal es concentra al vessant nord del Pirineu, amb una cota de neu inicial d'uns 2.200 metres. No es descarten alguns ruixats puntuals i poc abundants també en altres punts del nord-est. Serà a partir de mig matí, sobretot al migdia, quan es reactivaran les tempestes, que cauran amb intensitat i extensió i deixaran registres abundants en molts casos, sobretot a l'interior de la demarcació de Girona. Com hem comentat, els vents de component sud que han portat calor i calitja aquests dies passats bufaran de component nord en general. Pel que fa a la temperatura, hem començat el dia amb un matí de temperatures de 2 a 4 graus més baixes en general, però és veritat que venim de molt amunt i per això les glaçades han estat poques i localitzades a alta muntanya. La temperatura, doncs, de les hores centrals del dia baixarà de manera clara al terç nord i al litoral central, amb una baixada més notable també a l'interior del nord-est.
Títols de la jornada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
I avui comencem parlant d'una bona notícia, i és que les obres de les variants d'Olot i les preses començaran d'aquí un any.
Ho ha dit la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una visita aquest cap de setmana a Olot. Al desembre s'han de licitar les obres, que tindrien una durada de gairebé 4 anys.
Podem mantenir aquest compromís de l'audiència pública aquest mes de maig pels afectats i, per tant, d'inici de licitació, que això és allò que finalment donarà tret de sortir d'aquest projecte, l'inici de licitació a finals d'aquest 2025, al desembre del 25, per tal de que les obres poguessin començar en el segon trimestre del 2026. Per tant, jo crec que finalment podrem tenir la satisfacció de veure com aquestes variants, després d'un termini d'obres de més de 40 mesos, 43, 44 mesos, doncs pugui ser una realitat.
La gran apagada elèctrica d'ara fa exactament una setmana farà reflexionar algú sobre com viuen els talls de llum constants als pobles petits?
És una de les preguntes que queden obertes després de la gran incidència viscuda a la península ibèrica. A les grans ciutats, com Barcelona, no estan acostumats a quedar-se sense electricitat, però, malauradament, alguns pobles com les Planes d'Hostoles, Sant Feliu de Pallerols o Santa Pau sí. Hem parlat d'aquest tema amb algun dels alcaldes afectats.
Doncs com, per exemple, en Marc Puig de les Planes.
No tinc l'esperança. Aquí tothom mira per les grans ciutats, pels pobles que estan al voltant de les grans ciutats, i les zones més rurals que quedem més allunyades sempre som els grans oblidats, no només amb llum, sinó també amb cobertura o amb qualsevol altre tipus de servei, no? I aquí podríem entrar a parlar de molts serveis que s'ofereixen aquí o en altres punts que en pobles petits no els podem disposar, perquè diuen, no, això aquí aquest poble no val la pena, si és cas que es desplacin a la ciutat, no? I per tant és una batalla que tenim els pobles petits i que quedem més allunyats de les grans ciutats.
Els pagesos gironins demanen caçar senglars als seus camps durant tot l'any.
Unió de Pagesos ha demanat al Departament d'Agricultura que els pagesos dels municipis de la Garrotxa, la Selva, el Gironès i el Pla de l'Estany puguin actuar per controlar els senglars dins dels seus camps durant tot l'any. L'objectiu és evitar al màxim les destrosses que aquesta espècie pot fer en els conreus.
Escoltem precisament la Raquel Serrat, és la coordinadora territorial d'Unió de Pagesos a les comarques de Girona.
És de les sobrepoblacions de fauna, especialment de senglars i cabirols. És un problema que patim tot cada Catalunya, però les comarques de Girona, doncs, molt més, no?, amb el tema del senglar. Això es tradueix en danys a l'agricultura, també amb danys a la ramaderia a nivell sanitari i també amb accidents de trànsit, perquè hi ha constatació que van en augment i cada vegada són més greus. Per tant, s'ha d'actuar. Anem tard, anem molt tard, perquè sempre anem per darrere del problema i fa molts anys que estem dient.
L'enderroc de la Torre dels Coloms d'Olot reobre el debat sobre la protecció del patrimoni a la capital.
L'arquitecte Arnau Vergés, que va intentar frenar la demolició amb una crida a les xarxes socials, alerta que hi ha molts edificis amb valor històric que no estan catalogats i proposa que l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa hi intervingui.
Jo crec que és quelcom que és humiliant per l'arquitectura i per tota la història d'aquell edifici que s'enderroca. La Torre dels Coloms, per exemple, és una casa que té més de 130 anys d'antiguitat, que quan es va construir s'hi devien abocar totes les il·lusions d'una família, que hi van dedicar temps i esforç els millors artesans de l'època, qui va treballar un dels millors arquitectes del moment, i tot això s'acaba d'un dia per un altre, sense avisar, amb una màquina que en qüestió d'hores, amb unes pinces, desmunta tot aquell esforç.
La ruta de les tapes omplirà Olot de gastronomia local durant el mes de maig.
Del 8 al 31 d'aquest mes se celebrarà la 13a edició i participaran uns 20 establiments de la ciutat que oferiran tapes de diferents productes locals. Com ja és habitual, es podran votar les tapes preferides segons el criteri de les persones que vagin a aquests restaurants. En l'edició de l'any passat es van servir més de 32.600 tapes.
El president de l'Associació d'Hostalatge, Gerard Xifra.
La ruta de les tapes va ser el gran eix vertebrador una miqueta dels bars i també de l'associació, no? I al final va aconseguir que quedés molt vertebrada el que era també tot l'organigrama de l'associació, amb el que seria una campanya molt potent i sobretot que poder la gran campanya ara mateix que tenim l'associació i que realment dona uns èxits molt directes i un negoci molt directe cap als diferents establiments que en formen part.
Centenars de persones homenatgen a les mares a Olot.
Sardanes, poesia i moltes mares han sigut les protagonistes de l'esdeveniment d'aquesta diada. Tot i la pluja inicial, l'acte organitzat pel CIT s'ha mantingut. A més, una vuitantena de dibuixos s'han presentat al concurs de nois i noies d'entre 2 i 13 anys.
Temps ara pels esports. L'Olot acomiada temporada amb una victòria a Premià i acaba 11è classificat.
L'equip de Roger Vidal ha superat el Badalona Futur per 2-3 amb un gol de Rubén Henry al minut 89. Marc Mas ha tingut diverses ocasions però no ha aconseguit marcar i s'ha quedat a un gol de ser el pitxitxi del grup.
Quan mires la classificació, ara l'estava mirant, fa goig, no? Poder dir que l'Olot ha quedat parlant del Lleida, de l'Eivissa, tal com estava tot, doncs... Crec que reafirma la bona feina que s'ha fet durant l'any i estem molt contents.
Paraules de Roger Vidal. El club tenis taula Olot derrota l'Irun LKNA i es classifica per l'Europe Trophy.
La tripleta lotina ha guanyat amb solvència per 4-0 el conjunt basc i ha aconseguit la 7a posició. L'equip tanca la temporada amb 21 punts i amb la segona classificació europea de la seva història.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
I a Catalunya, Espanya i el món, doncs és notícia tot això. Primer, una de ben a prop, perquè Santa Cristina d'Aro es planta i tanca l'accés als no residents durant l'operació tornada.
L'Ajuntament denuncia que la inacció del Servei Català de Trànsit causa greus incidències en el municipi durant les operacions de retorn.
Detingut un home per atracar amb un ganivet de grans dimensions un supermercat de Salrà i emportar-se'n la caixa.
Els Mossos d'Esquadra el van poder localitzar i arrestar gràcies a la col·laboració ciutadana.
Denunciat a l'AP7 el conductor d'un camió-tràiler que multiplicava per 6 la taxa d'alcoholèmia.
L'infractor va ser aturat el dimarts 29 d'abril pels Mossos d'Esquadra en un control a l'altura de Gèlida.
A la pàgina internacional, Netanyahu diu que l'atac a l'aeroport de Tel Aviv emana de l'Iran i promet represàlies.
Air France, Lufthansa, British Airways i altres aerolínies anuncien la suspensió temporal de vols a Israel.
L'ultradretà George Simion guanya la primera volta a les presidencials de Romania.
El Tribunal Constitucional va anul·lar els comicis del desembre per una suposada interferència de Moscou via TikTok per impulsar l'anterior candidat de l'extrema dreta, ara inhabilitat.
Troben morts 13 de treballadors d'una mina d'or del Perú segrestats per sicaris fa 7 dies.
Des de fa mesos s'han multiplicat els atacs i segrestos de miners que les autoritats atribueixen a grups criminals organitzats.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
DAIFE és sostenibilitat, evolució i futur.
Cop i Olot, la més gran superfície del món de l'oficina i l'escola de les nostres comarques. Autoservei de còpies i impressions en color i blanc i negre. Enquadernacions, plastificacions i confecció de segells de goma. Estem a la carretera de Riudaura 14, al 972-2686-65 i a copiolot.com. Obert de 9 a 2 i de 5 a 8. Dissabtes de 10 a 2. Cop i Olot, més de 30 anys de servei tècnic a tot Catalunya.
Ei, Marta, arriba la campanya de la renda. Ens hi posem.
A la teva declaració de la renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
I si et diguéssim que alguna cosa està a punt de canviar per sempre? A Bassols Energia creiem que l'energia pot ser molt més que llum. Pot ser complicitat, compromís i avantatges per qui forma part d'aquest camí. Alguna cosa gran s'està preparant. Un canvi que et beneficiarà. Una sorpresa que no voldràs perdre't. Encara no tens l'app? Serà la teva porta d'entrada a descomptes, el pla amic i moltes sorpreses, com el Club de l'Energia Bassols. Estigues atent, això només és el començament. Bassols Energia, l'energia que et recompensa.
Una barbacoa per al jardí o renovo la cuina?
No et cal triar. Amb les ofertes de Fes Més pots fer les dues coses. Entra a fesmes.com i escull la teva barbacoa de gas o de carbó. O vine a les nostres botigues i trobaràs mil idees per fer la teva cuina. I aprofita les ofertes del nostre outlet de jardí.
A Fes Més, fes-ho a mida.
Ràdio Olot, la ràdio dels èxits.
Us ho dèiem en titulars, les obres de les variants d'Olot i les preses començaran d'aquí un any, ho ha dit la consellera de Territori Sílvia Paniqué en una visita aquest cap de setmana a Olot. Al desembre s'han de licitar les obres que tindrien una durada de gairebé 4 anys. La consellera també s'ha compromès a reforçar les línies de transport públic en Barcelona i Girona a partir de setembre.
La consellera de Territori Sílvia Paniqué ha reconegut que la Generalitat té un deute històric amb la Garrotxa en referència a les variants d'Olot i les preses. Diu que són clarament imprescindibles per garantir el desenvolupament industrial i la competitivitat de la comarca, però també per millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes de l'Avinguda Sant Jordi i d'Olot. Paniqué ha posat ja dates definitives sobre la taula perquè es comencin a veure màquines treballant sobre el terreny.
Podem mantenir aquest compromís de l'audiència pública aquest mes de maig pels afectats i, per tant, d'inici de licitació, que això és allò que finalment donarà tret de sortir d'aquest projecte, l'inici de licitació a finals d'aquest 2025, al desembre del 25, per tal que les obres poguessin començar en el segon trimestre del 2026. Per tant, jo crec que finalment podrem tenir la satisfacció de veure com aquestes variants, després d'un termini d'obres de més de 40 mesos, 43, 44 mesos, doncs pugui ser una realitat.
Una de les assignatures pendents és millorar el transport públic que connecta Olot amb Barcelona. La consellera ha dit que on més ha augmentat la demanda és a les comarques gironines i que cada cop es fa més evident la necessitat de millora del servei. Per aquest motiu ha anunciat que a partir del proper mes de setembre s'incrementarà la freqüència de busos entre Olot i Girona i també entre Olot i Barcelona.
Volem que hi hagi aquest increment a partir de setembre i per tant del curs vinent de 2+2, és a dir, dues noves freqüències d'anada i dues més de tornada amb aquesta connectivitat directa a partir del setembre. Crec que amb això podrem donar sortida a una necessitat molt raonable que se'ns traslladava des d'Olot i per tant així farem. I respecte a les altres dues línies que també hem volgut traslladar aquestes millores amb connectivitat cap a Girona passant per Banyoles, també hi haurà una millora de freqüències de 4 més d'anada i 4 més de tornada.
L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, ha fet un bon balanç de la trobada amb la consellera i creu que ara ja hi ha un calendari clar que s'haurà de complir.
El primer de tot és la variant. I és que després d'aquesta reunió veiem doncs, que comencem a concretar dates concretes, que veiem que aquest calendari que fa tant de temps que treballem doncs, perquè es faci realitat, doncs cada vegada és més pròxima aquesta realitat. Tindrem l'aprovació d'aquest projecte molt aviat, en els propers mesos, i s'està treballant des de la Conselleria, i aquest és el compromís que han agafat d'aquest any, es pogués iniciar la licitació per tal de que a finals de l'any que ve poguessin iniciar-se les obres. Aquest és el calendari que nosaltres hem defensat sempre i estem satisfets de que la Conselleria treballi amb aquest mateix calendari i esperem doncs, que es pugui fer una, pugui ser una realitat ben aviat.
Durant la trobada també han parlat d'habitatge. La consellera ha dit que estan treballant amb l'Ajuntament d'Olot per reservar solars que permetin la construcció de nous edificis, però no ha donat terminis concrets.
Bé, ara farà una setmana, aquest migdia farà una setmana de la gran apagada elèctrica. I la pregunta és, aquesta gran apagada elèctrica de fa una setmana farà reflexionar algú sobre com viuen els talls de llum constants als pobles petits?
És una de les preguntes que queden obertes després de la gran incidència viscuda a la península Ibèrica. A les grans ciutats com Barcelona no estan acostumats a quedar-se sense electricitat, però malauradament alguns pobles com les Planes d'Hostoles, Sant Feliu de Pallerols o Santa Pau sí. Hem parlat d'aquest tema amb algun dels alcaldes afectats.
Quan va marxar dos quarts d'una, estàvem a l'Ajuntament i van dir, bueno, ja hi tornem a ser.
Amb aparent normalitat, l'alcalde de les Planes, Marc Puig, i possiblement també els veïns del poble van entomar el fet que marxés la llum ara fa una setmana. El que no sabien en aquell moment, però, és que la llum havia marxat no només de la Vall d'Hostoles, com els hi sol passar, sinó que s'havia produït una apagada generalitzada a tota la península Ibèrica. Acostumats com ho estan a les Planes, des del primer moment van reaccionar.
Nosaltres ja estem acostumats, de seguida vam ficar el grup electrogen a les bombes.
I tres quarts del mateix deuen pensar alguns veïns a Santa Pau o de Sant Feliu de Pallerols, d'aquest últim municipi, especialment els nuclis de Sant Iscle de Colltort i de Sant Miquel de Pineda, que des de fa anys pateixen talls intermitents de llum. En poques hores van tornar a la normalitat arreu de la península Ibèrica. A la vista està si el que es va viure fa una setmana pot servir per fer veure la necessitat de poder disposar d'una línia elèctrica eficient per a tots els usuaris. Segons l'alcalde de les Planes, l'esperança és mínima.
No tinc l'esperança. Aquí sí, tothom mira per les grans ciutats, pels pobles que estan al voltant de les grans ciutats, i les zones més rurals que quedem més allunyades sempre som els grans oblidats, no només amb llum sinó també amb cobertura o amb qualsevol altre tipus de servei, no? I aquí podríem entrar a parlar de molts serveis que s'ofereixen aquí o en altres punts que en pobles petits no els podem disposar perquè diuen, no, això aquí aquest poble no val la pena, si és cas que es desplacin a la ciutat, no? I per tant és una batalla que tenim els pobles petits i que quedem més allunyats de les grans ciutats.
Sigui com sigui, per un dia tot el país va viure el que sovint viuen els veïns i veïnes de pobles petits.
Més qüestions de l'actualitat informativa del dia. Ara parlem d'alimentació, perquè la Ruta de les Tapes omplirà Olot de gastronomia local durant el mes de maig.
Del 8 al 31 d'aquest mes se celebrarà la 13a edició i participaran uns 20 establiments de la ciutat que oferiran tapes de diferents productes locals. Com ja és habitual, es podran votar les tapes preferides segons el criteri de les persones que vagin a aquests restaurants. En l'edició de l'any passat es van servir més de 32.600 tapes.
Ens ho explica en Roger Isern.
Un mes de maig per llepar-se els dits. A partir de dijous vinent, Olot es convertirà en la ciutat de les tapes amb una nova edició de la Ruta de les Tapes. És la 13a edició ja d'una iniciativa que és fixa pels adeptes a la gastronomia local i de quilòmetre zero. Fins al 31 de maig, una vintena d'establiments de la ciutat oferiran diferents tapes en el marc d'una ruta gastronòmica variada, amb el producte local com a protagonista. Les diferents propostes es poden trobar en els diferents bars i restaurants que participen en la ruta o bé a través de Garrotxa Hostalatge, tant al seu web com a les seves xarxes socials. El president de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa, Gerard Xifra, detalla d'on va sorgir la idea de la Ruta de les Tapes i en què s'ha convertit després de ja més de 10 edicions.
La Ruta de les Tapes doncs, va ser el gran eix vertebrador una miqueta dels bars i també de l'associació, no? I al final va aconseguir doncs, que quedés molt vertebrada el que era també doncs, tot l'organigrama de l'associació amb el que seria una campanya molt potent i sobretot que poder la gran campanya ara mateix que tenim l'associació i que realment dona uns èxits molt directes i un negoci molt directe cap als diferents establiments que en formen part.
Una de les principals novetats d'aquesta Ruta de les Tapes serà el sistema de votació de la tapa popular. En aquesta edició es podran valorar totes les tapes que s'hagin tastat en una puntuació de l'1 al 5, segons ens hagi agradat menys o més. L'altra de les novetats és en el jurat, que estarà format pel cap de cuina del restaurant Hostal dels Ossos, Joan Massagó, l'actriu i comunicadora Anna Omatell, i el membre de la penya Wàpix, Met Moliner. La regidora de promoció econòmica d'Olot, Gemma Canalies, ha afegit que la ruta dona el segell únic a la ciutat.
És un dels actius més importants que tenim, evidentment, com a Olot i com a comarca, que és aquesta distinció i aquesta identitat que realment penso que ens distingeix de la resta. També en aquest cas, aquesta ruta de les tapes fa que molta gent surti als carrers, que degusti, que tasti, que coneixi i que en aquest cas també reconeixi tot aquest valor i aquesta gran professionalitat.
La ruta de les tapes d'aquest 2025 se celebrarà del 8 al 31 de maig en diversos punts d'Olot.
I centenars de persones homenatgen les mares a Olot. Sardanes, poesia i moltes mares han sigut les protagonistes de l'esdeveniment d'aquesta diada tan especial.
Tot i la pluja inicial, l'acte organitzat pel CIT s'ha mantingut. A més, una vuitantena de dibuixos s'han presentat al concurs de nois i noies d'entre 2 i 13 anys.
Ens ho explica en Néstor Carvajal.
Amb motiu del primer diumenge de maig, aquest cap de setmana s'ha celebrat el Dia de la Mare al centre d'Olot. La pluja no ha posat les coses fàcils per a la tercera marxa de la mare. Tot i això, l'acte ha continuat a les arques davant de les oficines del Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot, amb moltes sardanes i poesia feta pels més petits. La presidenta del CIT, Adela Moya, agraeix la participació a tothom i recorda la importància d'activitats com el concurs de dibuix.
Al ser el pont també hem notat que potser una mica menys és el nombre de participants perquè molta gent també ha aprofitat aquest pont tan llarg per marxar. Però bueno, estem satisfets perquè, a més, és el que sempre diem. Gràcies als pares que encara doncs, els motiven, els nens, amb la tecnologia que tenim ara, apunta que tot són pantalles, agraïm des d'aquí doncs, que encara puguin agafar i tinguin ganes i motivats per fer això, per fer un dibuix en paper.
El certamen ha comptat amb una vuitantena de participants des de 2 fins a 13 anys.
S'ha acabat la temporada per la Unió Esportiva Olot, acomiada una temporada amb una victòria a Premià i acaba 11è classificat.
L'equip de Roger Vidal ha superat el Badalona Futur per 2-3 amb un gol de Ruben Henry al minut 89. Marc Mas ha tingut diverses ocasions, però no ha aconseguit marcar i s'ha quedat a un gol de ser el pitxitxi del grup.
Partit entretingut, amb gols i amb victòria in extremis, 2-3 de la Unió Esportiva Olot per tancar la temporada. L'equip olotí va acabar la Lliga 11è classificat amb 47 punts. Al final n'ha tingut 9 de marge amb el descens directe i 2 respecte de la 13a posició. Uns números que fan sentir orgullós el tècnic, Roger Vidal.
Quan mires la classificació, ara l'estava mirant, fa goig, no? Poder dir que l'Olot ha quedat per dalt del Lleida, de l'Eivissa, tal com estava tot, doncs crec que reafirma la bona feina que s'ha fet durant l'any i estem molt contents.
Ningú no s'hi jugava res, però el Badalona Futur Olot va ser viu des del principi. Només de començar, al minut 6, Iker va fer penal a Marc Mas, però el davanter va fallar el xut des dels 11 metres. A partir d'aquí van començar a caure els gols. Al minut 22, Chema Moreno va obrir la llauna baixant una pilota dins l'àrea, retallant el seu defensor i disparant molt bé a l'esquerra del porter. El mateix davanter va estar a punt de tornar a marcar i del possible 0-2 es va passar l'1-1. En un corna mal defensat, Isma Escobar va empatar el partit a 8 minuts pel descans. A la segona meitat, Jordi Manzano va tornar a avançar l'Olot amb un molt bon xut des de la frontal de l'àrea. L'1-2 va durar molta estona en el marcador fins que al minut 41 de la segona, Vicente Meca va fer el 2-2 de penal. I quan semblava que l'empat seria el resultat definitiu, al minut 44, 89 de partit, un cop de cap de Ruben Henry a la sortida d'un corna va donar la victòria a l'Olot.
Hem tingut moltíssimes ocasions i ens hauria agradat tancar el partit abans, però no ha pogut ser, no? Crec que hem generat com per poder-ho tancar, però se'ns ha donat al final.
La llàstima del partit d'ahir va ser que Marc Mas no va poder guanyar el pitxitxi del grup tercer de segona federació. Es va quedar a un gol de pispar el títol a Jordi Cano, el davanter de l'Europa. I això que el camp del Badalona Futur va tenir diverses oportunitats clares per marcar amb un penal inclòs, però no va estar encertat de cara a porteria i va topar sempre a Míquer Candón, protagonista sota pals.
Falla el penal, jo crec que després ell segur que li passava masses coses pel cap, crec que fins i tot el tram final del partit ens ha condicionat a l'equip perquè veia que algun jugador buscava més de lo normal i no sortien les coses de forma natural, no? Però bueno, són coses que tenen els últims partits.
Amb la Lliga acabada, ara la feina passa del camp als despatxos. En els pròxims dies, l'Olot anunciarà Lluís Micaló com a nou director esportiu i el següent pas hauria de ser lligar la continuïtat de Roger Vidal a la banqueta. Avui dilluns, per cert, el tècnic serà protagonista al tercer temps de Ràdio Olot. L'entrevistarem en profunditat per tancar la temporada.
El Sant Jaume Olot B queda campió de segona catalana i el Bosc de Tosca es converteix en equip de play-off. A tercera catalana, l'escola de futbol Garrotxa guanya el derbi contra el Montagut i agafa aire amb el descens. A quarta, l'Envàs empata al camp de les Preses B i està només un punt de tancar la seva presència al play-off. És la radiografia que fem ara mateix sobre el futbol amateur.
Doncs sí, victòria del Sant Jaume Olot B a casa contra el Vilablareix per la mínima per 1-0 que el converteix en campió de segona catalana i, per tant, puja per la via directa a primera catalana. Qui també ha guanyat és el Bosc de Tosca, el camp de l'últim classificat del Sauleda per 2-4 i per tant també d'aquesta manera tindrà presència en aquesta fase de playoff per intentar també pujar a la primera catalana, tornant en aquest cas el Bosc de Tosca a primera catalana. A tercera catalana tenim resultats molt diversos dels nostres garrotxins. Primer el Sant Privat d'en Bas contra el Sarrià, que es va ajornar, el Sant Jonenc que va golejar 9-1 al Vilablareix, el Montagut Garrotxa, aquest derbi garrotxí que va acabar amb victòria visitant, amb victòria de l'escola de futbol Garrotxa i que, per tant, amb aquests 3 punts, el conjunt garrotxí aconsegueix agafar aire respecte a la zona de descens. Les Preses, que també va aconseguir un empat en el camp del base Vilobí per 2-2. Tot i això, els garrotxins no s'hi juguen massa res pel que fa a la part alta de la classificació. A quarta catalana, qui ja ha tancat la seva presència en els play-offs són el Sant Pere Martí i l'Hostoles. Qui ho ha d'acabar de confirmar és la Vall d'en Bas, que va empatar el camp de les Preses B 1-1 i que, per tant, deixa a l'equip present sense opcions ja d'entrar en aquesta fase de playoff. Per tant, la Vall d'en Bas només necessita un puntet per acabar de confirmar la seva presència en aquests playoff. A més, victòria del Sant Pere Martí per 1-2 a Castellfollit, la Canya 6, Ripoll 1, el Besalú campió de Lliga ja i amb l'ascens a tercera catalana guanya 0-3 al camp de l'Atlètic Olot, empat del Santa Pau al camp del Sant Roc, victòria de les Planes per la mínima al camp del Maià, empat entre els Jonetes i el Camós per 2-2 i l'Hostoles que va guanyar i va remuntar 4-3 al Sant Miquel de Campmajor.
Més enllà del futbol, el Club Tenis Taula Olot derrota l'Irun LKNA i es classifica per l'Europe Trophy. La tripleta olotina ha guanyat amb solvència per 4-0 el conjunt basc i ha aconseguit la setena posició. L'equip tanca la temporada amb 21 punts i amb la segona classificació europea de la seva història.
Doncs sí, com dius, el Club Tenis Taula Olot supera l'Irun LKNA per 4-0 i aconsegueix un bitllet per la competició europea. Guió exacte al de la temporada passada. Arribava l'última jornada i el conjunt olotí tenia l'oportunitat de guanyar i classificar-se a competicions europees. El rival era un equip que ja havia quedat a la part alta de la classificació i que, per tant, no s'hi jugava res. Una de les incògnites que hi havia era saber amb quina tripleta es presentaria Olot al conjunt basc. Finalment, ha vingut amb una tripleta nacional formada per Daniel Palacios, Jonander Guerri-Cabeitia i Iker Martínez. Partit més que solvent del Club Tenis Taula Olot, que ha jugat amb Arnau Pons, Damien Provost i Diego Pinyó. Provost era qui començava el maig contra Daniel Palacios i ha guanyat amb 4 jocs tot i començar perdent. Així doncs, avançava l'Olot, que posaria més distància al marcador amb la victòria d'Arnau Pons davant Guerri-Cabeitia per 3-2. Diego Pinyó obria la seva llauna particular amb victòria per 3-1 davant Iker Martínez i Provost tancava un partit més que correcte en línies generals de l'Olot amb una victòria ajustada davant el jugador basc. Així doncs, l'Olot acaba la temporada en setena posició, 21 punts i amb la classificació europea. Jugarà la seva segona vegada a l'Europe Trophy després que el Pontevedra, que és per números qui hauria d'anar-hi, que no tingui dret a jugar-la després de no disputar la Copa del Rei. Ara, després d'acabar la temporada, la direcció esportiva té feina a buscar algun jugador de cara al pròxim curs. De moment, no es coneix cap baixa ni cap alta, però el que sí que és una realitat és que el Club Tenis Taula Olot tornarà a jugar a la màxima categoria estatal del tenis taula.
Quan arriba la primavera, tot reneix. Per què no renovar també la teva mirada? A Opticalia Olot et portem una oferta que et farà somriure. 2x1 en lents progressives Zeiss. Sí, ho has escoltat bé? Compra unes lents progressives de la marca Zeiss i emporta't el segon parell gratis. Qualitat, comoditat i la millor visió per aquesta primavera. Vine a veure'ns a la plaça Clara número 12 i descobreix com gaudir-ne. Però afanya't, que l'oferta és per temps limitat. Opticalia Olot, la teva òptica de confiança.
I Ja has provat el Clic.cat de la Garrotxa? El Clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Amb parada als 7 nuclis de la Vall d'en Bas, les preses Bertallà, Tenridaura i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi, el teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada, repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teisa-bus.com o al telèfon 972-260196. Teisa, som elèctrics, som futur.
Del 9 a l'11 de maig és la festa del Roser d'Argelaguer. No et perdis la presentació del projecte Enfauna't, en vermut. L'espectacle familiar Tripula, a càrrec de la companyia Ferrés Brothers. L'esmorzar popular, la cercavila i ballada de la faràndula. Les sardanes amb la cobla Foment del Montgrí. El dinar popular, el concert Invictus, Mami Pipa amb versions, rombetes i grans èxits catalans. I el DJ a mama, la nit del divendres. Dissabte, Jampo a la sala del casal. Diumenge a les 5 de la tarda, Cabaret Pagès amb l'Esperanceta. Aquest cap de setmana, vine a la festa del Roser d'Argelaguer.
Aquest estiu, gaudeix de la teva terrassa com mai amb la nova exposició de tendals a Germanes Verdaguer. Més de 150 metres quadrats dedicats a la protecció solar amb models moderns i clàssics i instal·lació professional inclosa. Més de 150 metres quadrats dedicats a la protecció solar amb models moderns i clàssics i instal·lació professional inclosa. Oferta especial. Els 20 primers clients tindran un 10% de descompte. Ens trobaràs a l'Avinguda Santa Coloma 25 d'Olot. Afanya't i millora el teu espai exterior amb estil i comoditat. Amb la primavera, arriba la botigueta Olot. Ves a la moda amb marques com O'Neill, Nudi Jeans, Partu, Lillian Scott, Fete, Reigns, Nu, Siderhaus, Mutaki, Katin, Ben Sherman i moltes més. Del 30 d'abril al 17 de maig, de dilluns a dissabte, de 10 a 2 i de 4 a 8. Dijous 1 de maig, obert. La botigueta primavera, al passatge Honorat Vilamanyà 11, al polígon Les Mates. Segueix-nos també a Facebook i a Instagram, La Botigueta Olot.